Ràdio 1 i Ràdio 4 en connexió amb una xarxa d'emissores municipals i comarcals. Ràdio Abrera.
Ràdio Antena Directa de Cerdanyola-Ripollet.
Ràdio Antena Penedès de Sant Quintí de Mediona.
Ràdio Arenys.
Ràdio Artés.
Ràdio Banyoles.
Ràdio Barberà.
Ràdio Bisbal.
Ràdio Bruc.
Ràdio Capital de l'Alt Camp.
Ràdio Cassà de la Selva.
Ràdio Corbins.
Ràdio Envàs.
Ràdio L'Escala.
Ràdio Esparreguera.
Ràdio Fluvià.
Ràdio Fòrum.
Ràdio Granollers.
Ràdio Llagostera.
Ràdio Montmeló.
Ràdio Montornès.
Ràdio Navarcles.
Ràdio Norfeu.
Ràdio Nova 102.
Ràdio Olesa.
Ràdio Palafrugell.
Ràdio Palamós.
Ràdio Parets.
Ràdio Les Planes.
Ràdio Ressò.
Ràdio Ribes.
Ràdio Salt.
Ràdio Sant Boi.
Ràdio Sant Sadurní.
Ràdio Sarrià.
Ràdio Sarroca.
Ràdio El Vendrell.
Ràdio Vilafant.
Ràdio Vilafranc.
Ràdio Vilassar.
Ràdio 4, 3:15 de la tarda i 10 segons. Els accionistes majoritaris de Petrolis de Catalunya es reuniran aquesta tarda per primera vegada des de la fundació de l'entitat, ara fa uns 5 mesos. Els empresaris del sector no ho veuen massa clar. No veuen massa clar la seva viabilitat si no s'incrementen els recursos financers. Lluís Duran.
Els accionistes majoritaris de Petrolis de Catalunya es reuniran aquesta tarda per primera vegada des de la fundació de l'entitat, fa 5 mesos. Petrolis de Catalunya fou creada el passat 28 de febrer per iniciativa de l'anterior conseller d'Indústria, Joan Hortalà, i d'un grup de propietaris de gasolineres catalans amb l'objectiu de crear una societat importadora i distribuïdora de combustibles, aprofitant el desmantellament del monopoli de Camsa. Complementàriament, la nova empresa crearia una xarxa d'estacions de servei arreu de Catalunya a la qual subministraria el combustible. Fons del sector han manifestat que Petrolis de Catalunya serà viable en la mesura que la Generalitat s'ho proposi. Aquestes fonts han deixat ben clar que amb els actuals recursos financers la societat no podrà constituir una xarxa de gasolineres pròpia. També han indicat que molts pocs socis podran subscriure una ampliació de capital. Petrolis de Catalunya té un capital de 100 milions de pessetes. La Generalitat controla el 36% de les accions, però la seva participació en la societat durarà 6 anys com a màxim. Un altre 34% de l'accionariat està en poder dels propietaris de les gasolineres. Dues empreses franceses controlen el 30% del capital restant. Durant la reunió d'aquesta tarda, molt possiblement es tracti del nomenament dels consellers de la societat, de les condicions per obtenir la llicència d'operador i de la creació de la xarxa de gasolineres.
A Londres es reuneixen aquesta tarda els representants dels bancs internacionals per tal de cercar una alternativa al deute de Forces Elèctriques de Catalunya, FECSA, i establir una nova dada per reunir-se amb la direcció, possiblement el dia 30 del mes que som, i estudiar el pla de viabilitat i, en especial, el refinançament del deute de 600.000 milions de pessetes. Miquel Cueto.
Els bancs han acordat recentment la constitució de dos subcomitès, l'un encarregat de la negociació i l'altre financer i de documentació, que s'encarregaran de mantindre les reunions periòdiques de negociació amb la companyia i de l'estudi de les diferents alternatives al pla de viabilitat. A la primera reunió que van mantindre els directius de la companyia i els representants del comitè, celebrada els últims dies de juny, es va prendre l'acord de realitzar diverses modificacions al pla de viabilitat. Els banquers van sol·licitar, entre d'altres, l'ampliació a 5 anys de l'esmentat pla de sanejament de FECSA, encara que el seu president, Lluís Magaña, no es va mostrar en principi favorable a aquesta mesura. El comitè esmentat l'integren 7 bancs anglesos i nord-americans, 8 de japonesos, 2 de francesos, un canadenc, un alemany i 2 espanyols. FECSA, direm per acabar, va presentar a la Junta General d'Accionistes unes pèrdues durant 1986 de 12.000 milions de pessetes i unes despeses diferides de 22.777 milions de pessetes.
Les campanyes de captació d'assegurances que han impulsat des de fa uns quants mesos moltes caixes catalanes, Caixa d'Estalvi, ha provocat la resposta de les empreses del sector. Adolf Dito.
A primers d'agost acaba el termini de què disposa el govern central per convèncer la Comissió Europea de que les operacions d'assegurança que fan les caixes espanyoles no vulneren les directives comunitàries, tal com ha indicat la Direcció General Europea d'Institucions Financeres, el representant permanent d'Espanya a les comunitats, Carlos Westendorp. La possible il·legalitat afectaria a Catalunya de manera important a la Caixa, amb 723.000 milions en operacions d'assegurança, gairebé un 40% dels seus dipòsits. També afecta sensiblement la Caixa de Barcelona, amb 94.000 milions i gairebé un 20%, i en menor mesura la Caixa de Catalunya, amb 20.000 milions, és a dir, al voltant d'un 5% dels dipòsits. Les directives europees distingeixen clarament entre entitats d'assegurança i entitats financeres, i només admet alguns casos excepcionals en alguns països dels 12. Durant la negociació de l'adhesió, Espanya no va incloure les caixes en l'àmbit d'excepció i per això ara la comunitat ha advertit de la presumpta il·legalitat. Si la resposta espanyola no satisfà la comunitat, aquesta pot recórrer a la via jurídica per impedir les operacions d'assegurança de les caixes espanyoles i aquestes, a mig termini, haver de passar les operacions a les seves filials del RAM.
Els treballadors de la Farga Casanova estudien avui dilluns un nou calendari de mobilitzacions per aconseguir nous accionistes de l'empresa.
Els comitès d'empresa dels tres centres de la Farga Casanova del Ripollès estudien avui un nou calendari de mobilitzacions en suport de les seves reivindicacions. No es descarta una vaga general a Capdevànol i Ripoll. Els treballadors consideren que cal trobar urgentment nous accionistes de la Farga Casanova, perquè en cas contrari l'empresa sortirà perdent. Daniel Povedano, secretari general de Comissions Obreres del Ripollès.
Según nosotros, la solución a los problemas pasa, ante todo, por encontrar los nuevos accionistas lo antes posible y capitalizar la nueva sociedad para que podamos trabajar normalmente. Tenemos una cartera de pedidos al 100% y lo que es necesario en estos momentos para seguir dando confianza a nuestros clientes es que podamos servir los pedidos normalmente. Nosotros nos tememos que si en un plazo corto, que estaría entre lo que queda de mes y principios del mes de septiembre, no se soluciona eso, la imagen de Farga, la imagen comercial, puede perder. Creemos que es muy urgente que se capitalice de nuevo la empresa.
Els treballadors de la Farga Casanova han fet diverses mobilitzacions aquest passat cap de setmana. Cal destacar la manifestació d'ahir diumenge a Sant Joan de les Abadeses davant Jordi Pujol, aprofitant una visita del president de la Generalitat per assistir a la celebració de l'11è centenari del monestir. Els manifestants van fer palès d'aquesta manera el seu rebuig als mètodes com la Generalitat està portant el problema de la Farga Casanova. Jordi Pujol es va reunir amb tres membres del comitè d'empresa a l'Ajuntament. Durant la reunió, el president de la Generalitat va escoltar atentament les preocupacions dels treballadors, però segons van manifestar els sindicalistes a la sortida, no va voler assumir cap compromís per solucionar el problema de la Farga Casanova. Després que el president abandonés la localitat, van haver-hi enfrontaments entre els treballadors i un sector del públic, que fins i tot van arribar a agressions personals, que no van ser de gravetat degut a la intervenció de la Guàrdia Civil.
Aquest migdia s'ha constituït la Diputació Provincial de Girona, que continua amb presidència convergent encara que canvia de titular. Aquesta crònica la tindrem ben aviat. Mentrestant passem a un altre tema. L'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, ha inaugurat a les 11 d'aquest matí la nova senyalització per canviar automàticament el sentit dels carrils centrals de la Diagonal. Aquesta nova senyalització substitueix els cons per indicar els canvis de sentit dels tres carrils centrals de la Diagonal. Són electrònics i estan perfectament controlats per un sofisticat sistema informàtic, informa Joan Josep Perona.
La finalitat de la nova senyalització és la de donar una resposta immediata a les variacions de flux de vehicles, mentre no es disposin d'altres vies alternatives com ara el segon cinturó. Pasqual Maragall.
Aprofitar al màxim una capacitat de paviment limitada que tenim. Això durarà, com deia en Joan Torres, fins al segon cinturó. Quan el segon cinturó estigui fet, això ja no, segurament no caldrà. Veurem si en aquell moment les reunions demanen que continuï, segons la càrrega de tràfic que tinguem en aquell moment, però evidentment això és una utilització al màxim de les calçades que tenim, mentre si tant no n'hi hagin de noves que circumvalin la ciutat, que és el desig que ja sabeu que jo tinc. Cinturón litoral i segon cinturón.
Aquest és el sistema més modern i fiable d'Europa i per l'alcalde de Barcelona no és problemàtic degut que el ciutadà s'habitua fàcilment. Pasqual Maragall.
No és nou, en general Mitre ja sabeu que existeix carril reversible i la gent ho ha après i funciona bé. Aquí ara hem fet la prova d'inici i ha funcionat perfectament.
El cap de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Maria Cullell, ha escrit una carta a l'alcalde. Cullell no accepta el nomenament de presidents de districte que ha fet Maragall i ha anunciat que el recorrerà perquè no s'ajusten a la normativa de descentralització municipal. Segons la llei, cada districte tindrà un president del grup polític amb més vots a les eleccions. La carta de Cullell diu que Convergència s'ha assabentat per la premsa que l'alcalde Maragall ha prorrogat el mandat dels regidors escollits a les eleccions que ja eren presidents del districte. Però, afegeix Cullell, no s'ha renovat els presidents de districte que no s'han presentat a les eleccions. Abans del mes de setembre, l'alcalde Maragall ha de renovar els presidents de districte. Anit vàrem poder veure per Televisió Espanyola, Circuit Català i escoltar per Ràdio 4 la polèmica subsegüent a l'entorn dels regidors i alcaldes que es queden sense feina. Es va parlar sobre la necessitat o no de professionalitzar la vida política local. Un exemple, el múltiple equip del coalligat govern de Reus va decidir la dedicació exclusiva dels regidors. Mentrestant, a Tarragona, la proposta de l'alcalde no va prosperar perquè els grups de l'oposició van derrotar el dictamen. Berta Ramos.
Les dedicacions exclusives i la remuneració dels consellers municipals que les tinguin constitueixen una divergència profunda entre oposició i socialistes a l'Ajuntament de Tarragona, i ho han estat també a Reus. Convergència i Unió a Tarragona, Aliança Popular i el Centre Democràtic i Social ja han fet pública la seva postura abans de la celebració del primer ple. Mentre el Centre Democràtic i Social manté una postura ambigua respecte de les dedicacions exclusives, Aliança Popular i Convergència i Unió s'oposen frontalment a la proposta socialista de dedicació exclusiva de l'alcalde i del regidor de Serveis Socials i el d'Urbanisme. Josep Gomis, cap de llista de Convergència i Unió.
En quant al tema de dedicacions exclusives, evidentment estem en contra. Demanem que l'única dedicació exclusiva sigui la del senyor alcalde, millorant inclús la seva retribució econòmica, i els altres un règim general per tots els regidors igual, que és el d'assistències a reunions, a comissions i a representacions.
A Reus, en canvi, la proposta socialista d'augmentar la retribució dels consellers amb dedicació exclusiva va ser aprovada en el decurs del ple extraordinari celebrat aquest passat cap de setmana amb els vots a favor també d'Esquerra Republicana de Catalunya i la Unió de Progrés Municipal. Aliança Popular, Convergència i Unió i Centre Democràtic i Social van considerar, per diferents raons, innecessària la dedicació exclusiva, que a partir d'ara tindran l'alcalde i 3 regidors més.
Sant Cugat del Vallès acull per 4 any consecutiu la Universitat per la Pau. Durant una setmana, conferències, col·loquis i seminaris analitzaran els diferents aspectes que incideixen en l'assoliment de la pau tan desitjada. El director de la universitat, Frederic Roda, explicava a en Ferran González què cal fer i que cal continuar encara treballant perquè la universitat es consolidi.
No, home, no es consolida mai res en aquest món. És una universitat provisional però que té bona salut.
En canvi, hi ha alguna qüestió que ja ha quallat, que ja tenen una certa experiència. Sembla que, per exemple, la ponència sobre pau i conflictes, que en principi no tenia moltes perspectives, ha quallat realment i ha estat una de les que més èxit han tingut en convocatòries anteriors, no?
Sí, realment. El primer any vam fer una mica de focs artificials i vam parlar una mica de tot, però a partir de la tercera convocatòria ja hem augmentat la incidència acadèmica. Ja tenim un primer i un segon curs de pau i conflictes, ja per dir-ho així, amb unes determinades assignatures, i això ha tingut molt èxit, perquè respecte a pau i guerra i a conflicte i violència, el que tots volem és tenir idees clares i entendre'ns, i no utilitzar únicament adjectius, no? I sociologia dels conflictes, relacions internacionals, nocions de defensa, economia de defensa, accions per la pau, Espanya i la política de defensa, tot una certa filosofia sobre la violència, la investigació de la pau, el desenvolupament econòmic, això ja, arreu del món, això ja són gairebé assignatures, no? Mm. I aleshores nosaltres, amb una certa modèstia, però ja ho anem introduint en el nostre país.
Aquest migdia, com us dèiem fa un moment, s'ha constituït la Diputació Provincial de Girona. Aquesta és la crònica que ens acaba d'enviar Ita Fàbregas.
Els 17 vots, els Convergència i Unió, han proclamat a Josep Arnau i Figuerola com a president de la Diputació gironina enfront dels 16 vots socialistes. En el seu discurs, el cap de l'oposició, Tomàs Sobrequés, ha destacat que aquesta és la primera vegada d'ençà de la primera Diputació Democràtica que el seu grup, el Partit dels Socialistes de Catalunya, actuarà amb intenció de fer oposició. Tomàs Sobrequés.
És un gest que posa de manifest clarament la diferència entre els darrers 8 anys en el govern de la Diputació, entre una política d'acords, consens i corresponsabilització i una política prepotent i sectària que llança a l'oposició al grup socialista.
Així mateix, Tomàs Sobrequés ha deixat clar que el grup socialista té intenció d'arribar a acords i ha criticat el silenci que els convergents han fet d'ençà de les eleccions del passat mes de juny respecte a aquest tema, acusant-los de voluntat de trencar el pacte existent fins ara en la unitat de govern de la Diputació. Per la seva banda, el president electe, Josep Arnau, ha assenyalat en el seu discurs quines seran les línies bàsiques d'actuació de la nova Diputació.
De l'estudi del dossier d'assumptes de major interès en projecció econòmica o de gestió que haurà d'abordar la nova Diputació, així com la lectura de les memòries editades per la Corporació, anticipem alguna, sense que suposi exclusió, dels temes prioritaris. Tot això dins un estil de fer política basat en el respecte institucional i personal i amb un nivell propi pel tarannà i la classe dels ciutadans d'unes comarques equilibrades en l'economia, atractives en el camp turístic i d'un humanisme que desborda riquesa.
Segons Convergència i Unió, Josep Arnau ha estat elegit candidat a la presidència de la Diputació, sobretot per la tasca desenvolupada a l'Escola Universitària Politècnica, càrrec en el qual exercia de director, que si bé no és incompatible amb el de president de la Diputació, ha preferit deixar.
El temps, Maria Dolors Martínez.
Avui continua el predomini del bon temps a tot Catalunya. Des de primeres hores del matí, el cel és completament serè amb un ambient sec, assolellat i força càlid. Durant les properes hores es mantindrà aquesta tònica de bon temps i calor. Les temperatures seran altes en tendència a augmentar. Avui les màximes es situaran entre 30 i 32 graus a la costa i entre 33 i 35 a l'interior. A partir de mitja tarda es formaran núvols de desenvolupament als Pirineus i també en alguns punts de les comarques de Girona.
La borsa ha pujat a Barcelona, 2,81 enters, demà obrirà a 158,12. Salutacions cordials, amics. A reveure.
Ràdio 4, la primera en català.
Ràdio 4. Ràdio 4.